Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi en una nau industrial de Granollers que crema des de primera hora del matí. Una quinzena d'unitats hi han treballat i el cos ja ha confirmat que no hi ha cap persona ferida pel foc. La nau té uns 1.000 metres quadrats i està ubicada a l'Avinguda Europa de la ciutat. El foc estava totalment desenvolupat a l'arribada dels bombers, crema cartró i maquinària industrial. Els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor de la mort d'un home a l'Hospitalet de Llobregat. Tot plegat partiria d'una baralla entre dues persones sense llar i s'apunta que el presumpte agressor podria ser una persona de 25 anys. Els fets van passar ahir poc abans de les 9 de la nit quan el cos va rebre l'avís que hi havia una persona ferida d'arma blanca al carrer Leonardo da Vinci. Diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar al lloc dels fets, però la persona va acabar morint poc després. 9 de cada 10 entrevistats en una enquesta de la Diputació de Barcelona considera que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les ciutats. Més de la meitat del miler dels consultats creu que pertany a la Unió Europea ha beneficiat el seu entorn més immediat. De fet, avui, en el Dia d'Europa, cal reclamar més que mai la pau. Ho ha dit a la xarxa la portaveu de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Carlota Martí.
L'anhel de la pau està en l'ADN de la Unió Europea. Aquest any nosaltres diem que el celebrem amb el cor encongit perquè la guerra ha tornat al continent amb la invasió injustificada de Putin a Ucraïna i, per tant, és un dia més que mai per reivindicar la pau i els nostres esforços, els esforços de la nostra, de la comissió von der Leyen i de la nostra presidenta ella mateixa per acabar amb aquesta guerra i per aconseguir la pau a Ucraïna i, per tant, la pau al continent, ara mateix és la nostra prioritat.
Doncs precisament l'enquesta entrevistava un 60% de les persones que consideraven que el millor que simbolitza la Unió Europea és la pau. I a la demarcació de Lleida hi ha 30 nens i nenes que necessiten ser acollits però que no tenen família. En total, a Lleida hi ha 90 nens en acolliment, dels quals 60 ja han trobat alguna família que els ha acollit. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els van ser de moltes tipologies, des dels que s'allarguen en el temps fins als anomenats de cap de setmana. Marta San Juan, experta en acolliments familiars i portaveu de l'entitat social Intres, encarregada de la Generalitat per gestionar aquests acolliments familiars a tot el territori, explica per què és tan important que existeixi aquesta figura.
Tot i que tots tenim clar que des dels centres, des de les institucions, els nens són molt ben atesos, els equips són equips professionals, qui se'n fan càrrec, però no poden oferir el que una família pot donar a un nen, no? A nivell d'una atenció personalitzada, molt individualitzada, molt calmada, que és el que aquest nen necessita, no? Molt responsable, i després aquesta persona fixa que roman en el temps, que està sempre com a referència per a tu.
Per tal de promoure l'acolliment d'infants, diverses personalitats del món de l'esport, com Bojan Kirki, Carceli Segarra o Saúl Cravioto, han realitzat vídeos per impulsar aquestes iniciatives. També s'hi han sumat altres cares populars, com Maripau Huguet, l'actriu Lara Díez o Lopar del Roque.
I pel que fa al temps, repetim un matí amb més sol que no pas núvols i a partir del migdia derivaran en una nova tongada de xàfecs dispersos. Els ruixats començaran en punts de muntanya i quedaran confinats en aquest sector delimitat pel Pirineu i el prelitoral i cap a l'interior, principalment a la meitat nord. Puntualment també cauran algunes tempestes. La temperatura avui màxima es mourà en general entre els 23 i 27 graus.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Truquem al Pizza Pazza?
Vols dir? No t'agradaria més sortir a sopar fora?
Bo, truquem-hi. 972-77-03-27.
Pizza Pazza, un esclat de colors a les amanides, de sabors a les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrossos i fideuàs.
I ara, per cada pizza per emportar que encarreguis, et regalem un refresc.
I el cap de setmana, servei a domicili.
Pizza Pazza, a l'Avinguda Riell 72 de l'Escala. 972-77-03-27.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
L'Escala, peix de l'Escala.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala.
Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 9 de maig, Dia Mundial dels Mitjons Perduts. A part de la Unió Europea, també és el Dia Mundial de la Unió Europea, però és el Dia Mundial dels Mitjons Perduts, i estic aquí amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia.
Tu perds els mitjons?
Jo no perdo els mitjons, els poso dintre d'una bossa per no perdre els mitjons.
Ai, 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 explica'm això, que potser estaràs donant la solució al món
home,
dels mitjons desaparellats, a veure.
No ho sabia. Hi ha bosses d'aquestes de cremallera, de...
Que tenen foradets, que ho pots posar a la rentadora.
Que es posen dintre la rentadora, aleshores sí. Tu poses els mitjons del revés a dintre, tanques la bossa amb la cremallera i la poses dintre la rentadora, i amb això no es perden.
O sigui, tu quan ja treus un mitjó brut ja va dins aquest...
No, va dins la roba brut, la cova de la... roba bruta per rentar, aleshores...
Però impedeixes que el forat màgic que hi ha dins de la rentadora s'emporti els teus mitjons.
Exacte.
On van a parar els mitjons perduts? Jo crec que és el gran misteri de la història. No sé què n'opines tu.
Sí, sí. És un dels grans misteris. És un dels grans misteris. Sí, estic d'acord.
Ens ha fet gràcia, jo avui volíem fer la conya. Sergi, en uns segons parlem de meteorologia, va, d'acord? Nosaltres, però, tenim un gran programa per endavant. Avui també amb en Sergi Corral, precisament amb el seu guaita que tenim. Ens visitarà també la Marta Baireda, de Família Intrèpida, i aprendrem jugant amb ella. Parlarem de cinema i de moltes coses més en aquestes dues hores de programa que tenim per endavant. Bé, una hora i 52 minutes que tenim per endavant, i a més tenim concurs, si voleu participar, 972-77-1000, i us emportareu algú de vosaltres dimecres un dècim cortesia de l'anxova milionària a casa. Ei, que la setmana passada va tocar! O sigui que truqueu, que mira, quins aurets, que es van emportar el que li va tocar la setmana passada. Per tant, participeu, que ja sabeu que ens agrada molt, i que ens dediqueu cançons, també. Al llarg del programa escoltarem alguna de les dedicatòries que ens heu fet. Ara sí, va, comencem el Més Calent a l'Aigüera amb aquest dilluns, estirant-nos, traient-nos la mandra de sobre, que ja sabem tots que costa molt començar setmana, però si ho fem amb un somriure i amb bon humor, tot anirà molt millor. Va, vinga, dit això, a veure si el temps també millora i fa que estiguem més contents tots. Anem a parlar amb en Sergi Corral. Hola de nou, Sergi.
Rahola.
Rahola.
Que no és la que surt per la tele, eh?
No, ni la que ven llibres, eh?
Ara que deies allò del dia... Començar per allò de la Unió Europea.
Sí.
Jo pensava que era el dia d'allò dels dinosaures perduts que estan al Parlament Europeu.
Sí. De l'extinció dels dinosaures, sí, hauríem de celebrar el dia, no?
De l'extinció dels dinosaures, aleshores...
Bé, havia de fer el comentari, en Sergi, i això és l'espai per fer-ho, clar que sí, Sergi. Anem a parlar de temps. Mira, 20,4 graus és el que ens marca ara mateix l'estació meteorològica ubicada a la Closa d'en Llop, amb un 70% d'humitat, i 18,3 és el que ens marca arran de mar. Per tant, més fresquets arran de mar i una humitat que ha tornat a reaparèixer després de la tramuntana.
Sí, ha estat calma. mala tramuntana. Hem tingut 3 dies de secador natural, segurament.
Sí? Molts... A fer rentadores.
Sí, això anava a dir. Molts i moltes segur que hauran aprofitat per fer algun dia 2 rentadores el mateix dia,
sí,
per exemple.
Sí,
que
en coneixem alguns, sí.
En coneixem alguns, que s'assecava allò ràpid. Potser, si no l'agafaves bé amb les pinces, també es perdien, perquè
sí, no, clar,
depèn com sigui el terrat.
No tots els mitjons es perden dins la rentadora, no. Poden acabar volejant per tota l'escala, també.
també. Però sí, tramuntana calenta, tramuntana rescalfada, que ha secat el terreny. Qui en tingui horts haurà comprovat que haurà hagut de regar amb més freqüència. Ahir també em comentaven que, per exemple, el camp de futbol, també el regar havia quedat més dur. Això és perquè, per culpa de la baixa humitat i per culpa del vent, l'aigua s'evapora molt més. Hi ha molta més evaporació.
I s'asseca molt ràpid.
Perd aigua al terreno, però perden aigua també els vegetals, perquè els vegetals també evapotranspiren. Per tant, per això, en aquestes condicions necessitem un reg molt més sovint.
I què tal avui i què tal demà? Com anirà això? A veure.
Doncs avui encara veurem alguns nuvolets. Hem vist alguns nuvolets a primera hora del dia. Aguantarà cel més clar a la tarda, vespre, però també veurem algunes nuvolades cap a l'interior. Avui ja no han d'arribar, avui ja no tindrem l'ensurt que vam tindre ahir.
Ahir a la tarda,
Si te'n recordes, el divendres dèiem allò que hi havia les dues línies d'investigació abiertes.
Tenia els dos camins de la Pocahontas, dels rius, sí. Quin triarem? Doncs va triar el de la pluja que va fer que desmuntessin. Bé, entre cometes, perquè va seguir la festa, perquè el ruixadet va ser molt poc, Sergi.
Molt curt. Inapreciable. Això vol dir que el pluviòmetre no va sumar ni pluja.
Imagina't, val.
Ni se'n va adonar que va ploure. Demà, cel serè tot el dia.
Oh.
Demà, cel absolutament radiant. I la notícia serà que acabem situació de tramuntana i girem cap a situació de garbí. Pujada de temperatura, una altra vegada. Demà potser arribem ja a la ratlla dels 26.
Uau!
27.
El verano ya llegó.
I ves que diumenge no arribem a la ratlla dels 27-29.
Home, això és molt, no? Per ser maig, o és habitual?
Això és temperatures preestiuenques. Són més habituals de la segona quinzena de maig, no pas de la primera.
Val, ens estem anticipant una miqueta.
Ens estem anticipant, sí. Bé, una situació anticipa, cel serè, bona mar. Demà amb el garbí, una mica de marejol mar endins, però amb molta bonança, en podríem dir, aquesta setmana.
Això és l'inici de setmana, es mantindrà aquesta tònica, més o menys?
Sembla que sí.
Sí?
Alguna de la mateixa calor, aquesta entrada de calor, no es descarta que potser algun dia avançat pugui aparèixer alguna boira cap a mar... l'entrada càlida aquesta, ja és normal que passi això, però sí, és una situació que es manté tota la setmana, no es veu pluja a la vista, i per tant ja, qui vulgui estiuitzar-se...
What? Què has dit?
Estiuitzar-se en tots els sentits, en roba, en platja, en coses d'aquestes, ja ho podrà fer.
Que qui no hagi fet el canvi de que tragueu els biquinis, o aneu a comprar-ne el de nou, perquè el de l'any passat ja fa allò de... perquè no el vau deixar ben net, i ara dius, i ara com ho faig jo? Pues ja podeu córrer a comprar biquinis i banyadors, que serà setmana de platja.
Sí.
I protecció solar, Sergi? Que si no hi ha conseqüències, amb aquest sol de maig?
Evidentment, molt aconsellable. Aquests dies, per exemple, aquest cap de setmana que ha fet el vent i no notaves molt, o el sol núvol, no notaves molt que el sol picava, doncs el sol pica moltíssim.
Sí, estàs parlant amb una gamba, vull dir.
Per tant, molta atenció amb això també. I que qui vulgui banyar, l'aigua encara està fresqueta, ronda els 15 graus i mig.
De moment va a l'alça, però la temperatura del mar ha anat pujant a poc a poc.
Sí, amb aquestes calmes i por ahí. Mira, deixa'm actualitzar-te, aviam si ha canviat
alguna cosa. A veure. Aquí, notícies d'última hora, ara ja són 15,6.
El Petri Pasqual diu. No, a 15,5.
A 15,5. Ens quedem aquí de moment, anirà pujant, i si més no, amb aquests 27 graus segur que influencien també el mar. Sergi, fins després, de què ens parlaràs avui, el guaita que tenim?
Doncs avui parlarem una mica d'una situació una mica delicada, la corda fluixa. Parlarem de perills d'extinció, espècies amenaçades... Com ho valorem, tot això.
Molt bé, doncs t'esperem d'aquí una estoneta. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Fins ara.
Fins ara. Doncs ara que falta un minutet per un quart de 12 del migdia, ja estem actualitzats meteorològicament en aquesta setmana que podreu gaudir de platja i de bon temps, anem a fer el nostre repàs de premsa, perquè crec que les notícies no estan pas tan bé com el temps. Putin s'empara en el dia de la victòria per culpar Occident de la guerra d'Ucraïna. Tota aquesta informació sobre la crisi militar i diplomàtica, doncs, entre Rússia i Ucraïna ho trobareu aquí a l'última hora de VilaWeb. La Sani, aquí demanen 3 anys de presó, destaquen aquesta frase, em sento abandonada, vam ser-hi i no ha servit de res. Entrevista a la jove, aquí demanen 3 anys de presó arran d'un tall de l'AP7 durant les protestes post-sentència. I l'unionisme amenaça de mantenir suspès el govern del nord d'Irlanda. El Partit Unionista Democràtic exigeix al govern britànic que canviï el protocol del Brexit si vol que s'integri en el govern encapçalat pel Sinn Féin. I sacseig intern a l'ANC enmig d'un possible canvi de cicle independentista. L'Assemblea renova els 77 membres del secretariat nacional i obre la cursa per a la presidència. Fem el salt al nacional.cat, que diu que Jordi Sánchez repta la Moncloa a desclassificar els informes dels 18 confirmats pel CNI. I Putin assegura haver fet un atac preventiu davant l'amenaça de l'OTAN i Occident. També sobre aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna, Putin es dirigeix a les tropes russes. Lluiteu pel nostre poble a Donbass. El Nació Digital, per la seva banda, diu negociació a contrarrellotge. Borràs Turull per salvar la unitat a Junts. Els aspirants tenen fins dimarts a la tarda per consensuar les candidatures al Congrés del mes de juny. El repartiment de rols i el poder executiu entre les claus de les converses entre els actors, encara sense acord. I els plans de l'ANC reobren el debat del quart espai independentista. Diverses veus del món sobiranista plantegen la necessitat d'una llista alternativa Esquerra Republicana, Junts i la CUP per pressionar els partits en un moment de desorientació estratègica del moviment. Hi ha una entrevista també al Nació Digital a Vicenç Sanchís, qui acusa TV3 de debilitar el català és injust, en algun cas mala gent i tot. I també hi ha una entrevista a Joan Josep Isern on en destaquen aquesta frase. El reconeixement de les seleccions catalanes hauria de ser a la taula de diàleg. I un parell de titulars més. Els accidents amb patins elèctrics es quintupliquen en 3 anys a Barcelona. Òbviament també s'han quintuplicat segurament les persones que porten patins, però bé, complicades doncs, aquest munt d'accidents que hi ha. I també en caire de Rússia-Ucraïna, Putin justifica la invasió d'Ucraïna i diu que l'horror d'una nova guerra mundial no s'ha de repetir. Fem el salt al Gerió Digital i diu que sancionen un local musical de Figueres on les noies entraven gratis i els nois pagaven 10 euros. L'alcaldessa denuncia la situació i afirma que quan no paguem el producte ens convertim en el producte. I la Casa Azul, la Bienquerida i Ramon Miravet, primeres confirmacions del Tempo de Girona. Per tant, torna ja el Tempo sota les estrelles, que ja arriba a la 14a edició d'aquest festival que es realitza al barri vell de Girona i que començarà el 8 de juliol. I Sant Joan de les Abadeses reobre els jardins de la Puda després de les obres de rehabilitació. I també altres titulars. Els comerciants confien que Temps de Flors ajudi a recuperar l'impacte d'increment de preus. A l'abril ja han recuperat la facturació d'abans de la pandèmia. També diu que rescaten un excursionista després de caure al torrent dels Xerrics. Després que els GRAE l'assistissin, se l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I també refugiats ucraïnesos a Girona reclamen ajuda per marxar degut a la manca d'oportunitats per treballar. Molts opten per anar a Polònia i Romania per intentar estar més a prop. Doncs bé, això, el Gerió Digital, què diu Diari de Girona? Doncs el mateix titular, ucraïnesos refugiats a Girona demanen tornar per la manca d'ajuts, és la portada. També diu Temps de Flors és germanor perquè implica molta gent i que el papiloma causa més d'un terç dels càncers d'orofaringe a Girona. Estudis constaten que el tumor s'ha duplicat en els últims 15 anys. El curs vinent, uns 4.500 nois gironins podran vacunar-se contra el virus. i destrosses en un muntatge floral del barri de Sant Narcís. L'associació de veïns denuncia que uns brètols han malmès l'espai de matinada i han robat un patinet que formava part de l'obra exposada. I mor als 82 anys l'exdirector del Collell, Jaume Reixac. Acabem fent un cop d'ull a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 9 de maig, que diu: Figueres fa números per posar-se al dia. El pla d'inversions 2020-2030 s'actualitza per fixar les prioritats de la ciutat. També diu que les actuacions recollides en el document tenen un cost de 154 milions. I allau de visitants a temps de flors, la mostra floral s'aferma com un potent dinamitzador econòmic per Girona. Veiem realment aquí, doncs, els carrers del barri vell que estaven, doncs, farcits de persones. I un tema que ja portem arrossegant fa temps, eh? Catalunya i Aragó ja diuen d'anar per lliure als Jocs d'hivern. Els dos governs plantegen fer la seva pròpia candidatura per la falta d'acord. Doncs bé, aquestes són les notícies del dia, és el que ens acosten els diaris de casa nostra. Anem ara a amenitzar tot això amb una miqueta de música, anem a posar una mica de ritme musical i ho farem a gust avui de l'Anna Maria Sureda, que ens ha fet una petició. I vinga, abans, transportem a un dels grans hits del cinema amb aquest Cantando bajo la lluvia.
La mare, que bonica nit serena, de tant mira l'ocel blau, l'úsuls li blaveixen.
La mar és vida.
Dissabte 14 de maig a l'Escala, La mar és vida. Renovables sí, però no pas així.
A les 12 del migdia, al Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala, un debat rigorós amb els científics Antonio Turiel i Ferran Vallespinós.
I al vespre, amb més de 25 actuacions entre músics, cantants i poetes, veniu a viure un macroconcert en contra del projecte del Parc Eòlic Marí Tramuntana. A partir de les 7 del vespre, a la plaça de l'Univers de Riells.
La mar és vida, renovable sí, però no pas així.
Dissabte 14 de maig, tothom a l'Escala.
Us hi esperem.
Quan dic l'Escala, dic la barca del meu pare.
Com cada dilluns, ens agrada posar-nos al dia de tota l'actualitat esportiva i per això ens visita l'Ivan García. Bon dia, Ivan.
Molt bon dia.
I vinga, amb notícies fresques aquest cap de setmana.
Doncs sí, i pensa que és un dilluns, doncs, molt diferent als anteriors, perquè fa 4 anys que teníem en Ansepo, l'entrenador del Futbol Club L'Escala, i ell mateix, divendres a la tarda, anunciava a la seva xarxa social d'Instagram, doncs, que no continuava, dient que m'han dit que, m'han comunicat que no seré el pròxim entrenador del Futbol Club L'Escala. És a dir, ell mateix diu, doncs, que m'han comunicat que no seguiré. Clar, aquí podem llegir entre línies. Si m'han comunicat que no seguiré, és que el club, doncs, volia tenir una cara nova ja a la banqueta, perquè veien, doncs, que el projecte probablement, doncs, ja estava desgastat, perquè ser 4 anys entrenador del Futbol Club L'Escala, Cristina, doncs, crema moltíssim, eh? Ja t'ho dic.
Home, està al capdavant de qualsevol, eh? Ja vam veure, doncs, que Guardiola en el seu moment amb el Barça va perdre els cabells i tot, eh?
Sí, sí, i això, ha estat l'entrenador dels 100 partits, dels 300 partits, dels 300 punts, doncs, que hi havia en joc, n'ha aconseguit un total de 175, per tant, és una mitjana alta. Per tant, 3 anys, 9 mesos i 21 dies ha estat l'estada de Sergi Luis Sepo al Nou Miramar, per tant, 1.391 dies, que a veure qui serà el xulo o guapo que aconseguirà superar aquesta xifra,
sí,
perquè creu-me que és molt, molt alta, i res, que en Sepo, doncs, el coneixíem oficialment, doncs, a l'assemblea de socis que es feia el juliol de 2018, després ja va fer el seu primer entrenament el 17 de juliol de 2018, el seu últim partit, doncs, va ser el dissabte, si no recordo malament, de la setmana
passada.
Fa 15
passada, dies.
Fa 15, ah. el dia 30. Per tant, doncs, hem tingut en Ansepo del 17 de juliol de 2018 fins al 30 de maig de 2000.
D'abril.
No, 30 d'abril, sí. No, és que és important perquè, clar, tot això ho estic dient de memòria.
Sí, sí, sí. Jo estava al·lucinant, dic, quina memòria que té l'Ivan.
Total, què hem dit? 3 anys, 9 mesos i 21 dies.
Molt bé, doncs
que no
ja sabem
poc.
Que Sepo no repetirà l'any que ve.
Exacte. I hem dit que ha sigut l'entrenador dels 100 partits, 52 han acabat amb victòria, 19 amb empat i 29 amb derrota. Sepo ha tingut dues males pel que fa a resultats. Per exemple, el retorn a la primera catalana, doncs, que va ser el novembre i desembre de 2019, doncs va tenir una mala ratxa de resultats. I també la segona mala ratxa ha estat aquest febrer i aquest mes de març, que, com saps tu bé, l'equip feia 2 mesos que no guanyava.
I també ha tingut una bona ratxa, perquè sí que vam arribar a tocar el cel en aquest sentit.
Exacte, les posicions de Sepo han sigut, doncs, una primera posició en el seu primer any, que va ser el retorn, doncs, a la primera catalana. Després es va quedar a la novena posició, es va quedar aturada la competició per la pandèmia, es van jugar 22 partits. Després, amb un format reduït, doncs, l'Escala va acabar quart en una temporada que es va començar a somiar per la tercera divisió, i aquesta, doncs, l'Escala ha acabat tercer. Per tant, doncs, s'ha millorat el resultat respecte a la temporada passada, que era un dels objectius. Temporada de 42 punts i perfecte. Vull dir que en Sepo pot estar ben content de la seva empremta que ha deixat el Nou Miramar al Futbol Club L'Escala.
Clar que sí, marxar amb el cap ben alt. Bé, del futbol passem a pilotes més petites. Anem a parlar de tenis taula, va.
Però si vols, continuem amb la carpeta de futbol, que
hi ha
molt a dir. Perquè,
a dir.
Clar, ara, Cristina, hi ha molt de caliu aquí,
sí?
Perquè passa moltes coses i hem d'estar atents, perquè ens ha arribat que dos membres de la junta directiva ho han d'acabar de confirmar i lligar-ho bé, eh? Però dos membres de la junta... Per tant, Sepo no marxa sol. O sigui, hi ha més baixes, eh? I hi ha dues persones, doncs, de la junta directiva, un que va entrar, doncs, aquest passat any, i l'altre que ja fa anys que hi és, doncs, sembla que pleguen. Sembla que pleguen i ho han d'acabar de confirmar.
Val.
I sembla també, doncs, que el Futbol Club L'Escala té tancat, doncs, el fitxatge del nou entrenador. Ho estan treballant, ho estan acabant de confirmar, i sembla que avui hi haurà notícies. Avui o demà. Però crec que serà més probable que les notícies siguin avui.
Bé, doncs s'està coent tot això, veurem quins resultats ens arriben. No sé si hem de dir alguna cosa més de futbol, ha competit algú més aquest cap de setmana?
Sí, hem de dir una notícia del segon equip de l'Escala, que aquest cap de setmana s'ha estrenat a la gespa del camp natural, sempre jugava en el camp d'herba artificial. Aquesta setmana, les dues anteriors, dèiem que el tècnic, en Dani Sevillano, doncs, no tenia jugadors de refresc, no tenia jugadors a la banqueta. Aquesta setmana sí, però a veure, s'ha d'explicar tot. 7 jugadors del juvenil C. Per tant, tota aquella plantilla que començava el setembre-octubre de la competició s'ha anat aprimant i a final de temporada, quan l'objectiu de pujar de categoria doncs s'ha perdut perquè els resultats no acompanyaven després de tants empats consecutius, doncs hi ha jugadors que han anat caient, que han anat caient perquè veien que l'ascens no es podia aconseguir, per tant, ha acabat, no està acabada la competició, encara queden 5 partits, però al final el tècnic doncs està convocant els jugadors del juvenil. Anem més allà perquè ho tenim gravat. Dani Sevillano diu que fa 2 mesos que l'equip no s'entrena.
Com és això?
És a dir, el segon equip de l'Escala no entrena cap dia a la setmana. Només els jugadors es troben al partit.
O sigui, no coincideixen per poder entrenar.
No.
Uau.
I a més tenint en compte que aquesta setmana hi ha hagut 7 jugadors del juvenil C. Per tant, clar, no vull abandonar-me, però jo no sé si perilla el segon equip la pròxima temporada.
Haurem de veure com ho reajusten tot això, no, Ivan?
A veure, sembla que hi ha 7 o 8 jugadors del juvenil que passen a l'any vinent per edat a, doncs, al segon equip. Per tant, si es manté aquesta massa social ara del segon equip, doncs es podrà aconseguir, perquè aquest cap de setmana eren 11 i 4, eren 15. Però, clar, a la que tinguis una lesió o a la que algú treballi o això, doncs la cosa es complica. Clar, a més, hi ha hagut moltes baixes, com deia, però, clar, també s'assumen que estem apropant-nos a la temporada. Hi ha molts que ja tenen exàmens, que tenen universitat, que estudien fora. Després hi ha gent que treballa i que no té els horaris del setembre, octubre, novembre. Per tant, entre pitos i flautes, no hi ha gairebé plantilla del segon equip. Un equip que, com hem dit, Cristina, que és bastant interessant la dada, fa 2 mesos que no s'entrena.
Doncs hem fet un bon repàs al futbol. Fem el salt, ara sí, a tenis taula. Què ens portes?
Doncs mira, teníem allò, no? A veure si finalment en aquesta primera opció, no? En els trials, que recordem, els trials s'han disputat aquest cap de setmana a Irún, hi havia 8 palistes de diferents clubs d'Espanya i teníem 2 representants del Serra Escala, Iker González i Norbert Tauler. Els 2 primers classificats d'aquests trials tenien bitllets, l'accés a l'europeu d'estiu que es fa probablement a Itàlia.
Sí.
Doncs aquestes dues places, una doncs ha estat ocupada per un palista escalenc, i aquest palista és Iker González. Iker González ha acabat a la primera posició d'aquests trials, per tant, s'emporta aquest aplaudiment. Després, a la segona posició, no hi ha acabat Norbert Tauler, hi ha acabat Daniel Berzosa, i Norbert Tauler ha acabat cinquè. Per tant, de moment, no passa directament a la final, si vols. Podem dir, en aquest europeu doncs d'Itàlia. Per tant, un 50% ja el tenim. Veurem què passa, perquè de places per l'europeu n'hi ha 5. Hi havia els 2 primers classificats,
sí.
Per tant, Iker i Dani Berzosa, per tant, ja hi ha 2 places ocupades, i llavors hi ha 3 places que 2 depenen dels seleccionadors, és a dir, dels entrenadors de la selecció espanyola de tenis taula, i l'altra doncs serà pel campió dels campionats d'Espanya. I seran aquests 5 jugadors els que defensaran la samarreta espanyola a Itàlia.
Bé, doncs veurem si a part d'Iker González doncs també hi tenim una altra peça escalenca dins d'aquests 5. I acabem parlant de bàsquet.
Sí, i de bones notícies, Cristina, perquè hi ha hagut una sorpresa aquest cap de setmana. El Saps, que va perdre a l'Escala ajustadament la setmana passada, 55-54, ha guanyat a l'Hospitalet.
Molt bé.
Sí, ningú, doncs, podria veure doncs, que el Saps sorprendria a l'Hospitalet B i l'ha sorprès. Per tant, ara mateix, aquest grup de 4, hi ha les 3 primeres posicions, hi ha un triple empat. Ja s'han jugat 3 partits i 2 han acabat en victòria i un en derrota. El Pallejà ha encadenat la tercera derrota consecutiva aquí a l'Escala. Per tant, és un equip que ja no té opcions a pujar de categoria. Ara hem de veure què passa amb l'Hospitalet, amb l'Escala i els Saps.
Home, l'Escala ha guanyat 3-3.
L'Escala ha guanyat 2-3.
2-3,
que va perdre contra l'Hospitalet a casa, sí, el primer, sí, sí. Però després els dos següents, és a dir, contra el Saps, va guanyar la setmana passada 55, sí, a 54, i aquesta setmana l'Escala ha guanyat de 25 el Pallejà, a veure si veig el resultat final, ara no, bueno, 64-43, uh-huh, crec que era. Doncs això és, és el tercer partit, segona victòria, i hi ha tres equips, Hospitalet B, Saps i l'Escala, que estan lluitant per la primera posició. Aquí tot bé, molt bé, però passa una cosa, que aquests tres primers partits de la fase de promoció d'ascens a la primera catalana, els tres s'han jugat a l'Escala. I ara, per tant, els tres que queden s'han de jugar fora. I clar, això és el complicat, no tindràs el suport de la gent...
Com a casa enlloc, eh?
I exacte, com a casa enlloc. Jo no ho he entès, perquè es juguen els tres primers a casa i els tres últims a fora. Potser, mira, perquè ha anat així, o potser per calendaris s'ha escollit així i cap problema. Però, de moment, ens fan gaudir aquestes jugadores de l'equip femení, que són, de fet, les úniques que estan competint de sèniors, perquè sí, el masculí ja va guanyar la Lliga, i a veure en què acaba tot això.
Molt bé, i bé, hem tingut batalles de gladiadors, també, que no sé si entra com a competició esportiva, això, però també n'hem tingut aquest cap de setmana.
Sí, i també aquesta batalla de gladiadors, mira, sí, va perfecte, Cristina, amb això, perquè el tenis l'Escala, l'equip més 30 masculí del club tenis l'Escala, ha guanyat el líder, el Cassà, a l'última jornada del campionat, 3-2, es va resoldre tot en els dobles, per això ara deia aquesta batalla, sí, final, en els dobles, per tant, aquí hi havia una batalla entre ells, però està a l'espera de si guanya o no la Lliga, perquè el Girona tenia un partit aplaçat o ajornat, i encara no sabem el resultat, perquè com que tenen fins avui dilluns a les 12 per presentar l'acte, aquests jugadors de tennis, doncs encara no sabem el resultat del Girona. En funció d'aquest resultat del Girona, doncs l'Escala guanyaria la Lliga, perquè l'Escala era tercer, segon era el Girona, i primer era el Cassà, que venia a l'Escala el dissabte a la tarda, i l'Escala va guanyar 3-2. El Cassà es va presentar amb dos jugadors, per tant, l'Escala va guanyar els dos punts, i després s'ho va jugar tot en els dobles, que va acabar guanyant 6-2 i 6-2. O sigui, molt bona feina de Jordi Bras i d'Ivan. Per tant, estem a l'espera.
A veure 12, què passa. A les 12 sabrem si som campions o no.
Sí, però clar, entre que ho posen virtualment i tot això...
Passarà una estoneta,
exacte,
més, segurament.
Això va molt despacio.
Doncs a veure, si no ho sabrem avui, ho sabrem demà. Ai, anava a dir-te Sergi, ara, perdona. Ivan. Ivan.
Vaja, jo crec que ja ho tenim.
Hem fet una bona... Jo ara dic, a veure, dic amb els gladiadors amb què em surt amb el tennis. M'alegro que siguin bones
notícies.
No, mira,
si vols també te dic una altra cosa, de cinturó negre.
Digue'm.
Clar, perquè ja que estem amb força...
Home, sí, i tant.
Doncs mira, hi ha Laura Ruiz, doncs del jiu-jitsu del Serra Escala, que doncs ha canviat de color. Ara ja té el cinturó negre, home, després de passar l'examen aquest cap de setmana.
És el màxim cinturó que es pot tenir, per tant, molt bones notícies.
Estem forts aquí,
clar,
estem
que
forts.
Sí. Ivan, moltíssimes gràcies, com sempre, per acostar-nos tota l'actualitat informativa, i a partir de 2:15 ho seguirem gaudint a través del Zona Mixta. Moltes gràcies.
Vinga, doncs, fins després.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria-restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'Emperris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972 77 51 91 o al 669 24 54 12. El Volantí, volem ser part dels teus millors moments.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Els dilluns ens agrada parlar de medi ambient i, com sempre, ho fem amb el que en sap en aquesta casa. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia, de nou.
Parlar amb qui no en sap no et serveix de res, per tant...
No, home, en aquesta vida s'ha de parlar amb propietat.
Amb les fonts d'informació, clar que sí. I clar, i avui ja saps que en Sergi sempre ens dona un títol i avui ens has dit a la corda fluixa, i això em fa perillar, em fa patir.
Sí, a la corda fluixa, perquè precisament anem a parlar de moltes espècies o de les espècies,
sí,
que es troben la corda fluixa.
Val, hi ha moltes espècies en perill d'extinció, no? En estat de risc...
Amenaçades, etcètera. I és que, Cris, podríem dir que el repte més gros d'aquest segle XXI és la conservació de la biodiversitat.
O sigui, la cosa està fumuda de veritat, Sergi?
Més fins i tot que altres problemàtiques com el canvi climàtic o la crisi climàtica o l'emergència climàtica o com li vulguis dir. Però la pèrdua dels hàbitats i la pèrdua dels, de la biodiversitat és el problema més gros a nivell mundial.
Doncs li hauríem de posar més atenció, no? I més acord del que li posem. Per tant, per això també volem fer aquesta secció avui, per posar-ho en relleu, per posar-hi veu, Sergi?
Això mateix. Posarem en relleu i posarem en relleu sobretot com l'activitat humana i el seu creixement desmesurat de la població és el que ha tingut un impacte directe sobre la desaparició dels hàbitats, que és viuen les espècies. Primerament, si desapareixen els hàbitats, desapareix el que l'envolta i, per tant, espècies o bé que han desaparegut, ja han arribat a l'extinció, o bé d'altres que les hem portat en aquest límit que moltes vegades nosaltres també hi hem d'intervenir per tal de recuperar-les, per tal d'esmenar.
I aquí la petjada humana té ressò amb això, eh?
Sí, molt. Aviam, la caça, la sobrepesca, l'agricultura, la silvicultura...
Què és la silvicultura?
El conreu d'arbres.
Ah, val.
De boscos.
Silvicultura es diu això?
Silvicultura.
I he après una cosa nova. Me'n vaig a dormir, Sergi, ja et deixo aquí.
Ala, adéu, bye bye. La contaminació i, finalment, la construcció o l'expansió urbanística són les diferents intervencions que afecten directament a la biodiversitat, no? Però, clar, si algú que em digui extinció, un problema actual... No, no podem dir que les extincions...
No, ja ve dels dinosaures, això, abans i tot, no?
Les diferents èpoques del planeta Terra han passat moltes extincions, però cap d'elles al ritme de l'actual.
Val, o sigui, estem perdent espècies a marxes forçades.
Això mateix. Abans, clar, tractava un meteorit cada no sé quants milions d'anys, que sí, hi havia una extinció, però entre mig i mig donaves temps a que recuperés les espècies que van sobreviure, hi havia evolució, hi havia aparició de noves espècies, hi havia un cicle, no? Actualment això ens hem carregat. I a la taxa d'extinció, la taxa de dany, és molt més elevada.
Doncs aquesta és la situació a la que li hem de posar atenció i a veure, fiquem una mica, vols ficar una mica d'antecedents de del que ha passat?
Sí, vull posar antecedents. Parlem dels meteorits, però també parlem, per exemple, de quan el ésser humà va començar a emergir, evolució humana, des dels homínids fins als humans. També vam portar la caça, per exemple, com a activitat a les grans praderies americanes o a Europa, també va portar la caça a molts animals, molts mamífers, en aquest cas, com els mamuts, que entre el clima i l'home, o els bisons americans, van estar a punt de desaparèixer. Però bé, ens anem ja cap a l'actual, cap al segle XX-XXI, en podríem dir, i com els estats o els governs han diferents normatives o diferents accions per combatre precisament aquesta pèrdua de biodiversitat.
Per tant, fa anys que s'està treballant amb això, eh?
Sí, sí, s'està treballant amb la protecció d'hàbitats, protecció d'espècies amenaçades i, sobretot, molt important, amb el comerç d'espècies exòtiques.
Aquí hi ha molta màfia, també, amb això, eh?
Sí, 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 hi ha molta màfia i aquestes espècies exòtiques, aquestes espècies no naturals, no pròpies dels llocs, són un dels principals problemes en el que afecten, sobretot, a la biodiversitat autòctona. Espècies invasores, n'hem parlat en més d'un capítol,
eh? Sí, i tant, i tant.
Doncs aquí tenim. Podríem dir que a nivell europeu, la legislació més important rau de l'any 1992.
Per tant, ja fa uns 30 anys,
d'això. Uns 30 anys, amb la directiva d'hàbitats.
Què va passar aquí?
En la directiva d'hàbitats es va posar una normativa europea que definia els diferents tipus d'hàbitats que hi havia i la protecció que havien de tenir. A partir d'aquí és quan es van crear xarxes de parcs naturals, Natura 2000, etc.
Tot el que s'ha anat treballant a posteriori, tot... això és l'arrel, diguéssim,
exacte,
no?
Exacte, això és l'arrel. Si anem en l'estat espanyol, trobem un marc legal a l'any 2007, la llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, que va ser posteriorment modificada l'any 2013.
Ara has dit una paraula molt important, modificada, i això és molt important perquè, tal com la biodiversitat va canviant, nosaltres també i ens hi hem d'adaptar, no?
Que a vegades mateix.
La feina ja està feta, sí, està feta de fa 20 anys, ja no serveix, i moltes coses queden molt atreçades amb això, també, Sergi?
Tot completament d'acord amb tu. S'ha d'anar renovant, s'ha d'anar actualitzant. Clar, el que dius tu, ara pensant-hi, també és molt important que normalment en... jo m'he trobat, no?, en les universitats i en l'ensenyament, tampoc s'actualitza, o sigui, t'ensenyen sobre conceptes o sobre classificacions establertes, paradigmes establerts, fa 30, 40, 50 anys, que segurament és quan els professors van desenvolupar les seves tesis doctorals. T'ensenyen sobre això, però en molts casos no està actualitzat a lo d'ara. I això és un problema que traspassa i arriba fins on tot dius, fins a la normativa legal i a l'acció operant dels governs. No pot ser, per exemple, que a nivell marí, per exemple, hi havia un catàleg de diversitat, també, de biodiversitat, sí, de fons, que tractava del 2001, i fins a l'any 2021 no es va fer un altre catàleg. Fins fa... han passat 20 anys.
I en 20 anys han passat moltes coses.
Moltes coses. S'ha d'anar a fer un seguiment i una remodificació, com dius tu, adaptació també de la normativa.
Això també vol recursos humans i calés, que aquí ja sempre és on...
Sí, sí, però jo els calés hi són, el que passa que es distribueixen de forma diferent.
Val.
El que dèiem, l'any 2017, l'any 2013... es modifica o es recalcula aquesta llei de patrimoni natural, a l'any 2017 es desenvolupa el catàleg d'espècies amenaçades. El catàleg d'espècies amenaçades a nivell de tota la península Ibèrica. I a l'any 2013 hi va haver-hi el catàleg d'espècies exòtiques invasores i tota la normativa anomenada CITES, que és la que... la legislació...
És l'acrònim, no?
Exacte. La legislació específica per al control d'aquestes espècies exòtiques.
Parlaves de península Ibèrica. Catalunya com estem, Sergi?
Doncs a Catalunya el primer que tenim és la llei d'espais naturals de l'any 1985, el catàleg de flora amenaçada de l'any 2008, la llei d'espais d'interès natural de l'any 92, coincidint amb els hàbitats a nivell europeu, i l'últim catàleg sobre l'estat de la biodiversitat, que va ser elaborat l'any 2020.
Bé, un bon any per veure, no?, el confinament, de
un
veure
bon any,
ja, amb què havíem fet amb la biodiversitat.
Però aquí els hi va aparèixer això, que es van trobar moltes coses, moltes novetats, perquè havien de tirar molts anys enrere per trobar un altre catàleg de biodiversitat.
Clar.
Van començar a qüestionar coses.
Tot i així veig que Catalunya ha anat per davant, de la resta de la península Ibèrica.
Ha anat, sí, en coses per davant i en coses en... Sí, ha anat per davant en legislació, perquè ja va enganxar a partir de l'any 85 i va enganxar allò de la comunitat, va ser de les primeres que va enganxar de la comunitat europea, però no oblidem que moltes directives d'aquestes de protecció també depenen de la legislació espanyola.
Val.
O sigui que tu et bases en la llei de, o en la llista aquesta d'espècies amenaçades que publica l'Estat.
No? La casa gran necessita el castell, de manera...
Això mateix.
Sí, sí.
I ara ens anem cap a una casa ja molt gran.
Anem més a caire internacional?
Anem a caire internacional. La Unió Internacional per la Conservació de la Natura, IUCN.
Sí.
Vale? Que és l'encarregada de la promoció i assistència a les societats i governs per la conservació de la biodiversitat. Aviam si endivines a quin lloc... No, això està fora de guió, t'ho dic.
Sí, sí.
T'ho pregunto així en plan general.
Anava a buscar, no? Què diu ara?
A quin lloc pot estar això? La seu.
Més cap al nord.
Un país que hi ha moltes seus d'aquestes coses.
Brussel·les.
Suïssa.
Suïssa.
Molt bé.
Havien de ser un dels dos. Per què havia de ser un dels dos,
Per què havia de ser un dels dos? Pues això, aquesta casa gran de la conservació de la natura, està a Suïssa. I aquesta institució és l'encarregada d'establir la llista d'espècies amenaçades, que s'anomena llista vermella.
Això, però, ha de ser molt complicat de saber, penso jo. Tu que estàs com més posat amb el tema...
Fan falta inventaris, fan falta un diagnòstic de la situació d'aquelles espècies...
I de cada territori.
I de cada territori.
És complicat, això,
Fa falta un treball en xarxa per poder-ho. I, clar, aquesta institució és la que decreta els diferents nivells d'amenaça, que són els que direm a continuació.
Molt bé, doncs anem a descobrir quins són aquests nivells.
Risc mínim.
Val.
L'espècie està ben conservada i no presenta risc de desaparició, etc. Cosa que no vol dir que aquesta espècie no estigui protegida o que no estigui protegit el seu hàbitat.
Val, o sigui que sí que encara que hi hagi un risc mínim vol dir que potser ja hi ha fórmules de protecció, no?
Clar, hi ha fórmules de protecció de l'entorn on es troba per evitar que desaparegui o que vagi a majors.
Quin tenim en aquest nivell, per exemple?
La posidònia.
Ah, molt bé.
La posidònia és una espècie que no està en perill, està ben d'allò, però és una espècie que es troba en un hàbitat molt, molt fràgil i és molt vulnerable.
Per tant, no poden anar boies aquí perquè hi ha posidònia, aquests passos que s'estan fent, no? Per exemple.
I perquè en aquest hàbitat sí que poden dependre altres espècies que sí que estan amenaçades o en perill, com per exemple la nacra.
Uh-huh.
O sigui, és un conjunt que per si alberga en el seu interior espècies que sí que estan amenaçades.
Sí, això també s'ha de tenir molt en compte,
molt
perquè
en compte.
Clar, si no li protegeixes l'hàbitat, l'espècie aquesta que estàs intentant protegir, malament anem.
Cururut violes.
Risc mínim, primer nivell.
Segon nivell, amenaçada.
Uh-huh.
Que és aquella espècie que pot arribar a l'extinció si se segueixen produint els perills que l'amenacen o se segueix destruint el seu hàbitat.
Per tant, no està encara en perill d'extinció, diguéssim, però ja està molt amenaçada.
No,
ja
està,
no
en està extinta,
molt
però sí que està amenaçada.
Exacte.
Dintre d'amenaçada hi trobem diferents subcategories. Vulnerable, amenaçada i en perill crític.
Val.
És aquí en perill crític quan, on trobem les espècies en perill d'extinció.
Uh-huh.
Concretament a Catalunya trobem un total de 285 espècies amenaçades.
Uau, són unes quantes,
Són unes quantes, bé sigui vulnerables, amenaçades o crítiques, eh? I dintre del perill greu crític d'extinció, de perill crític, en trobem 84.
Doncs també són moltes.
Són moltes, eh? Són moltes.
Com quines?
Per exemple, el tritó del Montseny, el fartet o l'estaquis marítima.
Què és l'estaquis marítima?
És una planta, és una labiada.
Val.
De la família del romaní de la farigola, però que viu a la duna, litoral, viu a la sorra.
Per tant, aquí és on és important, per exemple, protegir aquestes dunes litorals,
mateix.
No? Que a vegades potser no és per en si per la duna, sinó per les espècies que hi estan, que hi tenen.
Per el conjunt d'espècies que hi viuen. També hi podrien trobar la nacra, aquella que recentment
ha
sofert arran del paràsit, eh? Moltes vegades no és que destruïm directament l'hàbitat, sinó que hi ha un paràsit o hi ha un bacteri o un element nociu que porta a l'extinció o porta a la situació crítica a aquesta espècie. I, finalment, les espècies extintes, que són les espècies... Extingides, que són les espècies que, degut a diferents factors ambientals o humans, han desaparegut. A Espanya s'han extingit un total de 32 espècies, a data de l'any 2018.
O sigui, del 2018 a ara o
no,
fins al 2018?
No, a 2018 van dir quantes espècies... Van fer un informe d'aquests. L'informe aquest de l'any 2017, del catàleg d'espècies amenaçades, que aleshores, el 2018, un cop van veure el catàleg, van dir que s'havien extingit 32 espècies que ja no hi sortien.
Ja no existeixen.
Entre les que trobem, la foca monjo mediterrània, anomenada vell marí, que hi ha documents aquí a la Costa Brava, hi ha documents a Mallorca i a les illes, on hi havia tota la història d'aquestes foques monjo, que ara a la Mediterrània només les trobem a la zona de Grècia, a la zona més oriental, que trobem algunes colònies a l'Adriàtic i a Grècia.
Em sembla, però, allò, la foca, generalment no la vas a caçar,
Es caçaven antigament.
Sí, o sigui, aquí potser va ser un excés de caça, no?
Això mateix, sí. Es va eliminar per caça i per sistemes de pesca també que quedaven atrapades, però sobretot per la caça.
No, perquè anava a dir també poden que estiguin en perill d'extinció o crítiques per aquest canvi de la biodiversitat que està provocant el canvi climàtic. Això
sí,
també ens pot passar, no?
També pot passar que espècies arribin a l'extinció per aquest canvi climàtic. Però normalment hem de ser conscients que la sobrepesca, la caça, la destrucció d'hàbitats, és el que et deia al principi, van a un ritme més alt que el propi canvi climàtic.
Ja.
És allò, per exemple, que l'any passat es parlava quan l'aeroport del Prat, la Ricarda, la famosa estany de la Ricarda,
sí,
de Guantos, que es posava el focus d'atenció en que dintre de 50-60 anys les projeccions deien que l'aeroport estaria submergit en aigua, però no es posava el focus d'atenció en que per fer la nova pista et carregaves un hàbitat com l'estany de la Ricarda, que dintre hi havia el fartet, aquesta espècie que està en perill d'extinció.
Val, i que ara... sí, en perill d'extinció, encara el tenim, el fartet.
Encara el tenim, sí, eh? Sí, sí. Però si et carregues a l'hàbitat aquest, et carregues l'espècie. No has d'esperar que el canvi climàtic t'inundi a l'aeroport.
Sí, sí. L'humà ja va per davant.
Hem de valorar molt aquest ritme, eh? Això s'ha de valorar molt. Altres espècies, l'esturió europeu, que és el peix aquell d'on s'obté el caviar, i l'àliga marina.
O sigui, el tenim extingit, ja.
Extingit. D'això ja no en queden.
A la nostra zona.
A la nostra zona, eh? A Espanya, l'esturió. L'hem d'anar a buscar a l'Europa més oriental del tot. Diu Volga, sud de Rússia, etc.
Home, és una situació que la corda fluixa i que ens fa patir, eh, Sergi?
Molt.
Aquest canvi de la biodiversitat.
Molt. Si posem més números...
Sí?
A nivell mundial, tenim 16.000 espècies en perill d'extinció. I 1 milió d'espècies dintre de la categoria d'amenaçades.
I aquí hi ha el problema, com per exemple, quan diuen que si desapareixen les abelles desapareix la societat. Clar, hi ha espècies que realment poden afectar molt al món com el coneixem avui, el fet de que desapareguin.
Sí, perquè són espècies que se sustenta tot l'altre.
Sí, sí.
És com si
desapareix... Sembla una tonteria, el de les abelles,
clar, i no clar, ho és. Clar, és com si desapareix la llum, ens anem tots en Marc, per entendre't.
Sí, sí.
Pues amb això el mateix. Clar, si desapareixen l'abella vol dir que les plantes no pol·linitzen, i si no pol·linitzen vol dir que les plantes no es poden reproduir. Per tant, ens podem quedar sense cultius. Si ens quedem sense cultius, o si ens queda sense menjar animals, altres animals, xarxa tròfica, per entendre'ns,
sí.
Clar, els últims de la xarxa tròfica, els superdepredadors que som nosaltres, o altres animals, no arribaran.
Ui, Sergi, avui ens has posat la pell de gallina, eh? Què hem de fer, doncs, aquestes dades? Vinga, va.
Vale. La taxa actual d'extinció és la més alta observada mai, en perfecta relació amb la destrucció d'hàbitats. Els ecosistemes tropicals, podem dir que són dels més biodiversos del món, són també dels més afectats per processos, com per exemple la deforestació, per fer cultius.
Clar.
Normalment monocultius, que són les claus per entendre la desaparició tan important d'espècies i l'amenaça d'altres, no? A la nostra regió, la contaminació, l'alteració dels hàbitats, els efectes del canvi climàtic encapçalen les amenaces. De frenar hi som a temps, però aquí hi ha una paraula clau que ens fa molta mandra.
Quina és?
De creixement.
Això sembla anar enrere, no?
Sí. Si no decreixem i no anem enrere, no hi ha solució.
Això en parlem sovint, eh? També al programa de tarda al Far, de... I som a temps, i clar, la gent ja et diu, som a temps d'això, sembla que ara siguem a temps de posar pedaços, però...
Podem posar pedaços.
Però no aguantarà.
Però la punxada apareixerà per un altre cantó de la roda.
Sí, totalment.
Fa molta mandra. És molt fotut, perquè molts ens hem acostumat també. A la bona vida t'hi acostumes ràpid.
Sí, que ho faci un altre, no?
Que ho faci un altre. Però de créixer.
Doncs de créixer és la paraula en la que ens quedem, perquè estem a la corda fluixa, ja veieu que la cosa perilla, i bé, has dit espècies en perill d'extinció i més d'un milió d'amenaçades, això a nivell mundial. Hem parlat també de Península Ibèrica, de Catalunya, heu vist que la situació doncs no és que faci gràcia per res, sinó que ens ha de preocupar, i avui volíem posar llum en aquesta situació doncs per fer-ne més conscients, perquè la consciència és el primer pas, Sergi, si no hi ha consciència no anem enlloc.
No.
Per tant, a posar-hi consciència. Així Sergi mateix. Corral, moltes gràcies, sempre molt interessant, i ens retrobem ben aviat.
Fins ben aviat.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
I acabem aquesta primera hora del mes calent a l'aigüera d'aquest dilluns 9 de maig, i és dilluns, però vinga, va, traiem-nos la mandra de sobre, i si esteu al sofà i voleu veure Canal 10 Empordà, almenys que sapigueu què ens ofereixen avui. Ens ho explica amb tot detall la Maria Negra.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Molt bon dia. Hem arrencat setmana com cada dia aquesta temporada, és a dir, amb el next matí i la remissió del Fet a Mida. A partir de les dues i, com sempre, primera edició dels informatius locals. Avui, amb tots els detalls del Triumvirat 2022. I tot seguit arriba l'Aldia Comarques de Girona, edició migdia, amb totes les notícies de proximitat. La programació del matí es tanca amb el Parlem, l'Streaming TV i la Casa de la Vila. A la tarda, a 4:45, el magazín Fet a Mida, amb Vanessa Raja i Pere Puig. Un programa d'actualitat. I tot seguit, la remissió dels informatius 10 notícies per tancar aquesta franja amb el magazín Connecticut.cat. Ja a les 8 de la tarda arriba el programa més esportiu de la casa, nova edició de l'Esports 10, amb Ivan Garcia, amb tots els detalls d'aquest tram final de competició, on molts equips ja han finalitzat les seves lligues. I ara el que toca és saber la continuïtat dels seus entrenadors i els seus jugadors. Com cada nit, tancarem amb la porteria i amb totes les novetats del Futbol Club Barcelona.